Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Quim Torra ha demanat per carta al president del govern espanyol que desbloquegi immediatament i sense més dilacions el nomenament dels consellers del nou govern per restablir, diu, la normalitat institucional a Catalunya. El president de la Generalitat ha ofert a Mariano Rajoy obrir un diàleg sincer. En aquesta missiva, Torra trasllada a Rajoy els arguments jurídics continguts en el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que s'ha conegut avui i que considera que l'executiu espanyol ha de permetre ja la publicació al Diari Oficial de la Generalitat del decret amb els nomenaments. Això passa el dia en què el mateix Mariano Rajoy ha dit després del Consell de Ministres aquest migdia que la moció de censura anunciada aquest mateix matí pel PSOE respon a un interès personal de Pedro Sánchez d'arribar al poder. El president de l'executiu espanyol no ha convocat eleccions, tot i que li ho havia demanat Albert Rivera i Ciutadans, i ha subratllat que la sentència de la Gürtel, coneguda ahir, diu explícitament que el partit no era coneixedor de la trama. Des de Ciutadans, el seu portaveu, concretament José Manuel Villegas, ha afirmat que després que el PSOE hagi presentat la moció cal exigir eleccions anticipades o, si no, s'impulsarà, des de la formació taronja, ha dit, una moció de censura instrumental. Encara es mantenen les incògnites sobre la possibilitat que Ciutadans doni suport a la moció de Pedro Sánchez o en faci una de pròpia. També us expliquem notícia que hem sabut ara fa uns moments que ha estat detingut finalment l'autor de l'atropellament mortal del nen de 14 anys que anava en bicicleta a Igualada. L'arrestat s'ha personat voluntàriament a la comissaria de policia local de la capital de l'Anoia. Recordem que els fets van passar diumenge passat quan la víctima anava en bicicleta a la zona del Pont Vell de Montbui. El menor, ferit de gravetat, va ser traslladat amb helicòpter a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on després va morir. Destaquem que es fa aquest vespre la cinquena Nit dels Testimonis, organitzada per Ajuda a l'Església Necessitada. És una vetlla de pregària amb música, amb la presència també de joves i, d'altra banda, amb tres persones, en el cas d'avui, que expressaran la seva situació de convivència amb la persecució, concretament a l'Iraq, a l'Índia i al Perú. I destaquem que es projecta el documental L'home orquestra, l'aventura dels músics catalans a Amèrica, dirigit per Carla Riubó i Àlex Gómez Font. Això és aquesta tarda a la Casa Amèrica de Catalunya. Fins aquí l'actualitat. De seguida, El Mirador. Avui parlarem de la vida monàstica i la vida contemplativa arran de la recent publicació des de la Santa Seu d'un document sobre aquesta opció de vida. També coincideix aquesta temàtica amb la celebració diumenge de la jornada Pro Orantibus en l'Església, dedicada a la vida contemplativa precisament. Abans, el pensament del dia, avui amb l'exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Jordi López Camps.
No tinc recança de parlar de Déu davant d'un món que sovint en prescindeix i d'una cultura dominant indiferent a la fe i fins i tot de certs cristians que estan força preocupats en mantenir el seu poder com a nous mercaders del temple, els trebles eclesials com els ha qualificat el Papa Francesc. Pretenc que la meva confessió de fe sigui una afirmació clara i transparent en l'espai públic. No té sentit amagar qui sóc, què sóc, en què crec i on fonamento les meves il·lusions i esperances. Quin sentit té d'amagar-ho? Cal fer aquesta confessió o proclamació de la identitat cristiana amb naturalitat i quan es pugui i convingui. No cal privatitzar de nou la fe ni pensar que la creença limita la condició humana. Creure o no creure forma part de la condició humana. Cal admetre-ho amb tota naturalitat. Considero que els cristians catòlics hem viscut massa temps amb un cert complex d'inferioritat i hem renunciat a posar-nos drets en els nous aeròpics o en les àgores contemporànies per proclamar que la fe dona sentit a la nostra vida. Sovint penso que ens costa abandonar la confortabilitat del món privat i situar-nos a la intempèrie de l'escrutini públic per dir simplement «jo crec». Tenir fe és tenir confiança en la presència de la misericòrdia divina en la història de tots nosaltres i en la història de l'humanitat. Hem de confiar més en les nostres capacitats de proposar a la nostra societat que el seguiment de Jesús aporta felicitat, apropa el regne de Déu, on es farà justícia als oprimits, s'aixecarà de la pols el desvalgut i les vídues i els orfes seran atesos amb dignitat.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions del Mario Ramírez i el Sergi Serna a les vies de sol, Ferran Capdevila a la producció i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui ens volem endinsar una mica en el document que la Santa Seu presentava ara fa uns dies i que es titula Cor Orans, cor que prega, dedicat a les comunitats femenines de vida contemplativa. Suposo que molts de vosaltres ja sabeu a què ens referim quan parlem de contemplació. Són comunitats que es dediquen bàsicament a la pregària, però que això no vol dir que s'allunyin o s'aïllin del món. En molts casos, aquesta contemplació porta les comunitats a la clausura, però en altres no. Aquest document de la Congregació per als Instituts de Vida Apostòlica, i Societats de Vida Apostòlica recorda que és competència del bisbe diocesà vetllar per evitar possibles abusos. I quan es parla d'aquests abusos, no es refereix l'Església a cap perversió necessàriament, sinó a una estructuració ordenada del que és aquest estat de vida, aquesta opció personal que moltes dones, com també molts homes, assumeixen per a la seva vida. El secretari de la congregació, José Rodríguez Carballo, destacava la gran riquesa vocacional que té aquest document, on es reivindica la importància de la formació i l'autonomia del monestir, alhora que ofereix pautes per garantir una vida contemplativa viscuda sense interferències externes. Precisament la vida contemplativa és protagonista aquest cap de setmana perquè diumenge, coincidint amb la festa de la Santíssima Trinitat, l'Església celebra la jornada Pro Orantibus. El document demana utilitzar les xarxes socials amb prudència i també amb sobrietat i criteri, alhora que també recomana a les religioses que estiguin informades d'una manera raonada sobre el que passa a l'Església i al món. Avui parlem d'aquesta opció de vida no sempre ben entesa pel món a la nostra taula de col·loqui. Saludem els qui formen avui la nostra taula. Tenim d'una banda Maria de los Ángeles Maeso, franciscana dels Sagrats Cors i també vinculada a la Delegació per a la Vida Consagrada de l'Arquebisbat de Barcelona. Bona tarda, germana Maria de los Ángeles.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència entre nosaltres.
Tant de gust.
També saludem Lluís Serra, que és germà marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
D'altra banda, ens acompanya Xavier Puig d'Ullers. Avui ell ve com a laic, pare i avi de família, em sembla també, oi, senyor
Puig
d'Ullers?
Sí, complet, una gran família, gràcies.
I advocat, també vinculat a la Universitat Abat Oliva i a l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. D'altra banda, ens acompanya, en aquest cas, des del seu convent de Mataró, la priora de les Carmelites Descalces de la capital del Maresme, Anna Boch. Mare Anna Boch, benvinguda, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Gràcies a vostè per la seva presència. Sabem que té, en el cas de vostè, el temps més limitat. Si li sembla, ni que sigui en 2 o 3 minuts, ens pot comentar una mica quina impressió té sobre aquest document de la Santa Seu, Cor Orans, i què pot aportar al que és la pedagogia social sobre la vida contemplativa de la qual vostè forma part?
Sí, a veure, serà una primera impressió,
sí,
perquè, com ja t'havia comentat, no l'hem treballat i confrontat encara suficientment.
És aviat, oi, encara per fer-ho?
És aviat, sí. Mm. I, a veure, és un document molt llarg, són quasi 40 pàgines,
sí,
i necessita més estudi i poder-ho confrontar amb gent entesa que ens puguin il·luminar una miqueta. Però sí que la primera impressió que teníem és que li falta una mica l'amplitud i el realisme que li trobàvem en el document de l'Adultum Dei Querere, que era el que havia escrit el Papa, no? Buscar el rostre de Déu. Allà ens semblava que hi havia com molt de camí per recórrer. Molt de camí per recórrer. I moltes de les normes, doncs, que han sortit ara no ens sembla que responguin a la situació actual de com estem entenent la vida contemplativa avui.
Sí.
Sobretot en el que es refereix a la clausura i a l'autonomia. El primer document convidava a fer tot un camí de formació, de creixement, d'anar reflexionant, doncs, teològicament i humanament sobre què vol dir avui la vida de pregària, la vida contemplativa, com entendre la clausura. I surten unes normes que ens sembla que no responen del tot a com realment estem fent aquest procés i ho estem vivint avui.
Doncs, home, no són normes, per dir-ho així, per aigualir la vida contemplativa, perquè els carismes són diferents, no? No és el mateix les Carmelites Descalces que les Benedictines o les Dominiques.
No. Clar, jo parlo des de les Carmelites.
Sí.
Les Benedictines faran una altra lectura, les clarisses d'una altra, perquè cadascú tenim les nostres constitucions, les nostres
certament
normes...
Que continuen sent vigents, també cal aclarir-ho, no?
Sí. Continuen sent vigents, però nosaltres creiem que s'haurien de revisar moltes d'aquestes normes que ja tenim per adequar-les al moment d'avui, del segle que estem vivint i com a dones.
Sí. Potser una última qüestió per donar pas als altres membres de la taula i agrair-li la seva presència, mare Anna Boch, és com explicaria vostè, tenint en compte que ens poden estar escoltant moltes persones que potser coneixen poc de la vida contemplativa, com explica vostè aquesta opció de vida que vostè mateixa ha assumit i que poden assumir altres noies o dones dels temps actuals, encara que sembli impensable de vegades?
Sí. Ara, com deia el document, és una fascinació, has descobert, doncs, que es pot viure en relació amb Jesús, que pots viure l'Evangeli en comunitat, perquè, bueno, s'ha de tenir en compte que és una vida comunitària, evangèlica, des d'aquesta relació tan profunda de la pregària. I és el que intenta buscar el clima, doncs, de la clausura, però que és un mitjà, no una finalitat. I a vegades en les normatives es dona massa importància a la separació amb l'exterior quan nosaltres vivim per conèixer realment què està passant en el món, portar aquest món a la nostra pregària i respondre a les situacions que viu la gent.
Doncs està...
En cap moment volem estar a fora del món ni més enllà, sinó viure en el món des de una opció doncs més radical de pregària i orientar tots els nostres horaris, tot el nostre ambient a facilitar aquest trobament amb Jesús i les germanes i tothom que s'acosti a les nostres comunitats.
Moltíssimes gràcies, Mare Naboj, per haver-nos acompanyat des del monestir de les Carmelites de Mataró, des del convent, millor dit, de les Carmelites de Mataró. Sí. Una abraçada, i nosaltres, com a Ràdio Estel, i també en nom del Setmanari Catalunya Cristiana, els diem preguin per nosaltres, pels mitjans de comunicació, també.
Ho tenim assegurat.
Moltes gràcies i bona tarda. Una abraçada.
A vostè, bona tarda.
Seguim amb Maria Àngeles Maeso, franciscana dels Sagrats Cors, amb Lluís Serra, germà marista, i amb l'advocat Xavier Puig d'Ullés. Bé, a banda del que ha dit la Mare Naboj, vostè, per exemple, germana Maria Àngeles, com ha vist el document? A més, vostè va ser present a la presentació, oi? Sí, que es va fer al Vaticà, perquè es trobava allà.
Sí, ciertamente. Estuve allí a la presentación. Para mí fue una experiencia muy agradable, en el sentido de que veía a los que lo estaban exponiendo como una voluntad positiva de la Iglesia de querer buscar la mejor forma de ayudar a la vida contemplativa. Este testimonio positivo creo que estaba en el ambiente, por los que estaban en la misma mesa presentándolo, como por los otros que lo habían trabajado y estaban también en la sala. Después participaron en respuestas a los periodistas, pero lo que se ponía allí de forma general, creo que conviene destacar este aspecto, me parece a mí. Y ellos decían también cómo era la voluntad positiva y decidida del Papa de estar como muy pendiente de este documento.
Germà Lluís Serra, vostè pel que ha pogut llegir o veure fins ara?
Bueno, pràcticament m'he llegit gairebé tot, que són 280 i tant articles, no?
Sí, unes 40 pàgines, ha dit la Mare Naboj, però
és llarguet. Això s'ha de, per llegir i interpretar aquest document, aquesta instrucció, que és
una instrucció, exacte. No és ni una encíclica ni una exhortació, és una instrucció.
Caldria llegir en primer lloc la Constitució Apostòlica Vultem Dei Querere, que aquesta sí que va signada pel Papa. I aquí l'aplicació fa la CISBA, que és l'organisme del Vaticà, que fa referència a la vida consagrada i a les societats de vida apostòlica. Aleshores, és una aplicació i, per tant, el llenguatge no és massa entusiasmant, lògicament, en el tema jurídic, no? Perquè és tema més aviat jurídic, normatiu, i això, doncs...
És com més fred, és poc motivador.
Sí, més fred, en canvi, quan un llegeix Vultum Dei Querere té un altre aire, no? També aquí jo penso que tenim una certa dificultat de parlar d'aquest tema, perquè en realitat hi ha moltes ignoràncies sobre aquest tema. És a dir, quan es parla de vida contemplativa, què s'està dient? Perquè, per exemple, la gent dels monestirs, el concepte de vida contemplativa, com el tenen? No és el mateix, per exemple, un monestir benedictí, que el seu punt de referència és ora et labora, que no un monestir que, per exemple, sigui netament de vida contemplativa. Aleshores, clar, netament de vida contemplativa és tota una altra cosa, perquè s'exclou l'apostolat extern, podríem dir així, i fins i tot en alguns casos s'exclou l'hospitalitat, sinó que és un monestir només per la pregària, que realment és fantàstic, totes aquestes opcions, però que són diferents. I aleshores, una legislació que agafi aspectes molt diferents és una mica complicat. Per altra banda, jo penso que és un moment molt positiu que es pensi seriosament des de l'Església per la vida contemplativa i monàstica, perquè serien com dues vessants, dues cares, d'aquest tema que avui tractem, i actualment en els problemes que s'estan trobant alguns monestirs perquè la gent es fa gran per les situacions d'edats, etc., doncs requereixen un tipus important d'atenció perquè puguin continuar en el seu carisma, la seva vocació. Aleshores, com es poden vèncer aquestes dificultats que poden tenir alguns monestirs? Això també és un punt que requereix molta atenció.
Precisament la pregunta d'avui és: quina opinió teniu de les comunitats i monestirs de vida contemplativa? A radioestel.cat la teniu, encara la tindreu unes hores més després del programa d'avui. Teniu tres possibles respostes. La primera, tenen més sentit que mai en un món on creix la indiferència religiosa. La segona, són imprescindibles per als creients com un suport per a les intencions de pregària.
o la tercera han perdut força i sentit, s'han de replantejar o estan cridades a desaparèixer. Podeu opinar per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes. Avui agraïm especialment la presència de l'advocat Xavier Puigdollers, perquè encara que ens ha dit que ell no està immers en aquest món, però també pot dir-hi la seva. Segur que vostè ha anat alguna vegada a algun convent i ha demanat pregàries per intencions concretes. A més, el llenguatge jurídic també és fred, vostè que el coneix, ara que parlem d'un document així fred jurídic.
Efectivament, jo anava una mica per aquí. Sí. Evidentment, he demanat pregàries, no una, moltes vegades i per diverses causes.
És que per això els tenim, també és important dir-ho, això, no?
Exactament.
No són unes coses, unes realitats allà aïllades.
No, no, tenen el seu sentit i la seva vida i han de tenir el seu arrelament a la el poble que tenen al voltant, la terra. O sigui, segur que no és el mateix un monestir en aquí que l'altra punta d'Espanya o l'altra punta d'Europa. Segur que viuen d'una forma diferent, inclús encara que sigui la mateixa ordre, per tant, la mateixa espiritualitat. Però la realitat de la terra segur que ha d'influir. Jo veig també feta una lectura, és un document molt recent i, per tant, molt ràpida, i vist des de fora, no des de dintre, que s'ha de llegir seguint la inspiració del document previ, de la Constitució. No? I aquí jo faria el símil. Realment, és la llei seria la Constitució i això és el reglament que desenvolupa la llei. I realment, els reglaments són molt secs. I moltes vegades, quan un llegeix la llei, i sobretot l'exposició de motius de la llei, diu, després quan vaig anar, doncs la cosa no anava tan així. I anar concretant costa molt. I en aquest sentit penso que realment potser vol intentar fer una nova situació, o bueno, una adequació de la situació actual del món i del sentit de la vida religiosa, monàstica i de clausura en la situació actual, en principi serà per assegurar la permanència, en un moment que el món està girant cap a un altre sentit. I aleshores, aquesta concreció que va fent, a més, fa distincions i va explicant els tipus de clausures, la formació que han de tenir, la entrada que han de tenir les aspirants per entrar, etcètera, no? Que pot semblar molta dificultat en un món que el que necessites és agilitat, entri, miri, i després sí. Ja en parlarem.
Exacte,
no?
Sí.
Però no, sembla que és molt rigorós, és molt seriós, i vol dir que aquí entrarem algú o no entrarem, ens ho dificulten molt, amplia molt. O sigui, per arribar a tenir vots solemnes, si no m'equivoco, necessita un període mínim de 9 anys i màxim de 12, diu.
Sí. És una exigència important, però a la qual també una persona batejada no s'ha de sentir aliena, no?, quan es planteja la seva opció de vida. Potser la...
Però que en un moment que les carreres civils van baixant,
també,
de 6, 5, 4... I inclús ara s'està dient de reduir-la i després fer màsters, no? Però, és a dir, aquesta situació suposo que pot influir amb el jove que vulgui entrar.
Germana Maria Àngeles, si volia comentar alguna cosa sobre aquesta opció de vida, particularment la de la contemplativa.
Sí, en el sentit de la contemplativa, jo penso que és muy bonito esto que comienza diciendo un corazón orante, guardián de gratuidad, riqueza de fecundidad. Con esto nos estamos aproximando tanto a este último documento del Papa de Vultum Dei Querere, como también a la Sponsa Christi, del que parte este mismo documento de Pío XII. A mí me gustó saber que antes del documento de Vita Consagrata, ya el Papa Pío XII había puesto en marcha cosas que después dijo el Vaticano II con respecto, en este caso, a la vida contemplativa, la vida consagrada en general, la vida contemplativa. Creo que el papel que tienen que hacer los monasterios en general, la vida contemplativa y las diferentes formas, es de una urgencia en la sociedad actual, esta necesidad psicológica, si se quiere, de profundizar, pero de encontrar, como dice este año el día de la vida monástica,
sí,
el de encontrar el rostro del Señor y encontrarlo en la viva vida interior y de espiritualidad, como encontrarlo saliendo hacia los hermanos con la oración, con el servicio, con el estar. Creo que es una urgència, oi?
Molt bé. Sí, sí, en aquest món del soroll i de l'activisme. Només vull que el mireu a ell, diu el lema de la jornada pro-orantibus que se celebra aquest diumenge.
Aquest lema ve justament d'una frase de Santa Teresa.
La fundadora de la mare Anna Boch, no? Exacte.
Per una raó, perquè estem en un any teresià.
Sí,
actualment,
sí, senyor.
Que va començar l'any passat, el 15 d'octubre, i acabarà aquest any, el 15 d'octubre. Per tant, han recollit i han connectat el lema d'aquest any amb l'any teresià.
Santa Teresa, que va ser una dona del món, precisament, que es va enfrontar a bisbes, a laics, a preveres, per dur a terme el seu projecte.
Sí,
per tant, va lluitar molt, tocant de peus a terra, també, encara que era una contemplativa.
Penso que, en aquest sentit, aquest document, quan, almenys quan es va presentar, parla d'una mejor o una mayor presència de la mujer, de cómo llevar más adelante, paso a paso, el papel de la mujer. Y en este sentido, Santa Teresa nos muestra un camino espléndido de su valentía y de su hacer.
Sí, el Papa Francesc deia, està parlant molt sovint últimament del cor femení de l'Església, no? També, perquè és important el seu reconeixement. Fem un breu incís abans d'arribar a la recta final del programa d'avui, que compartim amb Maria Àngeles Maeso, franciscana dels Sagrats Cors, amb el marista Lluís Serra i amb l'advocat Xavier Puigdollers, per parlar-vos, amics oients, ho hem de fer perquè queda només una setmana de la nostra nit, de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I ens ho explica molt breument la Ruth Carballido. Endavant.
Pues bona tarda, Ignasi. Mira, avui he canviat la notícia curiosa per una proposta cultural molt d'aquí, molt de casa nostra, i és que el proper divendres, dia 1 de juny, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel celebren el sopar benèfic, la nit dels nostres mitjans. És la setena edició i estem encantats que tots els nostres oients, si poden, hi participin. És l'ocasió ideal per posar cara a totes les veus que sentiu a Ràdio Estel, de conèixer els tècnics, productors de programa i tot el personal. L'ocasió s'ho mereix. A les 8 del vespre oferim un concert de l'Orfeó Badaloní i l'actuació de l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. I després es fa un sopar a 9:45 en un lloc preciós, a la Llotja de Mar. Podeu assistir al concert amb un donatiu de 10 euros o al sopar o a tot, i aleshores l'ajuda és de 50 euros. Us podeu apuntar enviant un correu a l'adreça electrònica lanit@radioestel.cat o trucant al telèfon 93-409-2770. És una ajuda molt important per a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i sempre agraïm la vostra resposta. Ignasi, tu ja saps que et posaràs per al sopar? Ja t'has pensat l'outfit?
Doncs no, la veritat, no tinc ni idea de què em posaré. El que sí que tinc clar és que aniré còmode, com sempre en aquestes ocasions. I adreçant-me als oients, us dic que els qui vulgueu apuntar-vos, afanyeu-vos. Teniu temps fins dimarts vinent. Evidentment, també fem aquesta proposta als qui ens acompanyen a la taula i a tots els nostres col·laboradors, que en molts casos generosament venen al sopar, si poden, No sé si Lluís Serra, Xavier Puigdollers...
Ja fa dies que ja tinc la...
Ja té, està apuntat. I Maria Àngeles Maeso, si algun any pot, doncs també serà benvinguda, que sé que no sempre és possible. En el seu cas, no pas perquè sigui de clausura, perquè la tenim aquí, però sí perquè de vegades té altres obligacions. Doncs gràcies, Ruth. I bé, per tancar el tema d'avui, ens centrem una mica en el sentit de la vida contemplativa, ja que l'Església celebra aquesta jornada plorant i potser molts creients que ens escolten, si participen en l'Eucaristia o si van a alguna conferència aquests dies, senten a parlar de vida contemplativa i potser de vegades manca, no?, aquesta pedagogia social des de l'Església. Si poden breument fer una última roda, Lluís Serra, per
exemple. Jo faria una cosa molt senzilla. Més que de pensar la vida contemplativa, és invitar a la gent que vagi o un monestir de vida contemplativa, participar a l'Eucaristia, participar a la litúrgia de les hores, algun acte que organitzes, alguns cursos que organitzen, els que tenen hostatgeria que puguin anar a passar-se algun dia. És a dir, tenir un contacte real i presencial, coneixent persones i rostres, no només fent especulacions teòriques, que està bé, però que quan arriba el cor és quan realment estàs en contacte amb les persones i en el lloc.
I això de passar uns dies o unes hores és una inquietud que va més, que també és bona. És a dir, fugir una mica del soroll, no per fugir, sinó per trobar el sentit a la feina que es fa.
Jo diria que és una molt bona proposta per als joves, pensar el temps de pensar els seus ídols, com ha de fer, què ha de fer la vida, que aquestes propostes d'aquestes vides valentes, dispostes a trobar-se amb elles mateixes, amb Déu, i pensar en els germans. Penso que és una proposta que s'ha de pensar i els joves s'han de tenir en compte.
Doncs molt bé. Ens ho ha dit Anna Boch al principi, que precisament les carmelites descalces, tot i les reixes, estan molt en el món, com també les benedictines, amb el seu prega i treball a hora i labora. Molt breument, 15 segons, senyor Puigdollers.
Em sembla, seria una bona proposta i bona generositat d'acceptar-la en un moment que el fet del silenci i la tranquil·litat sembla que es rebutja, però, en canvi, també els joves, dintre del seu cor, saben que ho necessiten, que passa que no ho troben. I són dos mons de difícil contacte i difícil diàleg, però si realment arribés, valdria la pena, crec.
Per cert, que la pregunta del dia, sobre la qual encara podeu votar després del programa, el 57% dels oients estan dient que les comunitats de vida contemplativa i els monestirs tenen més sentit que mai en un món on creix la indiferència. Però atenció, un 29% diuen que poden estar cridades a desaparèixer o que han perdut força i sentit. És a dir, que aquí hi ha una mica les tensions entre una visió i l'altra. Gràcies, senyor.